Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 21 de febrer de 2013, Mariano Rajoy va anunciar noves mesures per combatre la crisi, reduir l'atur i frenar la corrupció política, en un moment en què la societat espanyola es mostra majoritàriament distanciada o, com a mínim, crítica amb els seus governants, diputats i altres dirigents de la vida pública. En el primer debat de política general, com a cap de l'executiu espanyol, Rajoy va defensar ahir una gestió d'esforços i sacrificis col·lectius com a via per començar a remuntar una situació que és dura des de fa anys. L'oposició va criticar aquesta gestió, començant pel socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que es va carregar tots els arguments del seu principal adversari, assegurant que en aquests 15 mesos Rajoy ha donat un cop mortal a la igualtat, als drets dels treballadors, a la sanitat pública i a les classes més desfavorides. La posada en escena ha estat l'esperada, amb uns defensant l'acció de govern i els altres criticant-la. Però el més important d'aquest debat és per als ciutadans la necessitat d'un consens per regenerar la nostra democràcia. Escoltant totes les demandes socials, incloent-hi la de més autogovern o sobirania per a Catalunya. També treballar pel bé comú de manera més contundent i, sobretot, aïllar qualsevol pràctica corrupta. Això sí, Mariano Rajoy, en qualsevol cas, ha perdut una ocasió de fer una mica d'autocrítica pels errors i per les sospites que hi ha hagut sobre ell i els seus polítics de confiança en relació amb la corrupció. És una qüestió de coherència i de justícia, però no la justícia dels tribunals, sinó la de la moral. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión a la redacció, al David García i al Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Primer debat de Mariano Rajoy al Congrés dels Diputats, debat de l'Estat de la Nació com a president del govern espanyol. Ha estat un debat en la primera jornada en clau econòmica, on Rajoy ha descrit la situació desastrosa amb què, segons va dir, es va trobar ara fa 15 mesos.
Es va parlar sobretot d'economia, com dèiem. De fet, en clau econòmica, Rajoy va titllar de desastrosa la situació i va explicar que Espanya anava cap a la suspensió de pagaments. No obstant, va afirmar que ningú apostava per Espanya ara fa un any i que ara ningú pensa que Espanya no podrà tirar endavant. Rajoy també va dir, però, que la situació no permet ni un minut de relaxació, que avançarà ara cap a una ofensiva contra l'atur, especialment l'atur juvenil, també els autònoms i la petita i mitjana empresa. Per la seva banda, el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, va afirmar en el debat de política general que des que Mariano Rajoy va arribar al poder ara fa poc més d'un any, res està millor que ara fa un any i tot l'important està pitjor. Rubalcaba també va considerar de desastrosa la gestió de Rajoy per haver fet retallades arbitràries i haver imposat l'austeritat, sí, però pels que menys tenen. Per tot plegat, li va tornar a demanar que dimitís. Rajoy va respondre a Rubalcaba amb aquestes paraules.
Tiene usted una historia, señor Pérez Rubalcaba, y es que habla de lo que nunca hizo e hizo lo contrario de lo que ahora está proponiendo. Señor Pérez Rubalcaba, nada le parece bien, nada. Lo comprendo porque cuando la tarea de criticar corresponde a aquel al que estamos rectificando, es imposible que nada le parezca bien, es de puro sentido común. Y lo comprendo porque estamos dejando muy mal, en muy mal lugar, todo lo que ustedes no hicieron en su momento y debieron haber hecho.
Rubalcaba també va denunciar que Espanya no només ha de fer front a una crisi econòmica, política i social, sinó també a una crisi moral per la corrupció i pel fet que el Partit Popular passés de puntetes pel cas Bárcenas en el debat. Escoltem-lo.
Vivimos hace semanas bajo el impacto de indicios fundados de la existencia de financiación irregular en el Partido Popular en los últimos 20 años. ¿Cree usted que se puede gobernar un país en crisis, pendiente cada mañana de que al señor Bárcenas le entre un ataque de sinceridad? Yo creo que no. Yo creo que hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis política y usted ha añadido una crisis moral.
I per la seva banda, el portaveu de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, Josep Antoni Duran Lleida, va retreure al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que ofegui les comunitats autònomes i que el pes de la reducció del dèficit pactat amb Europa no s'hagi repartit d'una manera justa.
Entre els temes que va repassar Duran Lleida va destacar també la reforma educativa i el procés sobiranista de Catalunya. Escoltem el que va dir sobre ensenyament.
Hagan si quieren ustedes una nueva ley de educación. Háganlo no obstante respetando el marco competencial vigente. Y sobre todo, señor presidente, retiren la parte referente a la especificidad lingüística del sistema educativo catalán. Tiene el aval científico de la UNESCO. Tiene el aval político de la Comisión de la Unión Europea. No se entrometan, y lo digo con todo el respeto, en algo tan sensible como es la lengua y la cultura catalana.
Duran Lleida també va demanar a Mariano Rajoy que no tingui por de posar en marxa una consulta sobiranista perquè la democràcia no ha de fer por a ningú. També destaquem que ahir, en la primera jornada d'aquest debat de política general, van intervenir altres diputats, incloent-hi els del grup Mix, i sobretot el d'Iniciativa Joan Coscubiela, que va ser més contundent a l'hora de demanar a Rajoy que plegui i convoqui un nou procés constituent a través d'unes eleccions anticipades. I encara en plana política us expliquem que ahir va sorprendre a tothom el líder dels socialistes catalans, Pere Navarro, que va demanar l'abdicació del rei Joan Carles. Ho va dir durant un dinar organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona.
El compte de Twitter de premsa de la Cambra ho va piular de seguida citant les paraules textuals de Navarro, que parlava de la necessitat que el rei abdiqui, com dèiem. Va dir Navarro que Joan Carles va contribuir molt al seu dia a la democràcia, però que ara ha arribat l'hora del canvi al capdavant de la monarquia espanyola.
Plantejo avui, obertament i públicament, la necessitat d'abdicació de l'actual cap d'Estat. Crec, sincerament, que el príncep Felip ha de ser rellevant per arbitrar els profunds canvis que requereix el nostre país. Convido a la corona a modernitzar-se i també a acceptar les normes de transparència que avui ens exigeixen els ciutadans.
Per cert, que el PSOE ja va dir que no comparteix en absolut aquesta petició d'abdicació del rei que va formular ahir, com dèiem, el primer secretari del PSC, Pere Navarro, i considera que les seves declaracions són totalment inadequades.
Altres notícies de casa nostra, el conseller de Justícia, Germà Gordó, va anunciar ahir que al març s'assignarà un protocol entre el seu departament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona perquè no s'executi cap desnonament per impagament d'hipoteca sense que ho sàpiguen els serveis socials.
En la intervenció inicial de la seva primera compareixença al Parlament per exposar els seus objectius de legislatura, Gordó va assenyalar que aquest protocol, que també inclou els col·legis d'advocats de Catalunya, s'assignarà, com dèiem, la primera quinzena de març i serà l'aplicació immediat amb l'objectiu que es pugui estendre a altres poblacions de Catalunya en els pròxims mesos.
I un últim apunt d'aquest bloc, la Policia Nacional hauria trobat informes sobre polítics en l'escorcoll que ha fet en les últimes hores a l'agència de detectius Método 3. Ho asseguren diverses informacions que afegeixen que són expedients sobre polítics, així com arxius audiovisuals emmagatzemats en discos durs. En un dels informes hi apareixeria el nom del socialista José Zaragoza. També es parla d'una carpeta amb les inicials d'Alicia Sánchez Camacho. La investigació judicial se centra, de moment, a comprovar si s'han comès els delictes de revelació de secrets i d'escoltes il·lícites.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. La Fiscalia Anticorrupció considera que existeixen múltiples i contundents indicis de la comissió de diferents delictes per part de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, imputat en el cas Gürtel. Així ho exposa en un escrit presentat al Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional.
El fiscal, però, creu que encara és prematur pronunciar-se sobre les mesures cautelars demanades contra l'exsenador popular. El fiscal diu al jutge que resolgui la procedència d'aquestes mesures cautelars després de la declaració de Bárcenas prevista per dilluns vinent i un cop es coneguin els informes sol·licitats de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals i també l'Agència Tributària sobre els seus comptes milionaris.
Jutges, magistrats i fiscals han començat al migdia d'ahir una jornada de vaga per protestar contra la política del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón.
La vaga la van seguir 2.500 jutges i fiscals de tot l'Estat, un 62% segons calculen els portaveus de les associacions progressistes convocants. Pel que fa al nostre país, a Catalunya, el seguiment va ser del 56%. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que només van fer la vaga el 23% dels jutges. A les portes de les principals seus judicials hi van haver concentracions per expressar el malestar provocat per la gestió del ministre. Les noves taxes judicials són al centre de la protesta, però en el fons del pols, entre el Ministeri de Justícia i els encarregats d'impartir-la, que va començar ja fa mesos, també hi ha diversos punts de desacord.
L'empresa turística Horizonia, que està en preconcurs de creditors, preveu que es puguin salvar 1.500 dels 5.000 llocs de treball de la companyia gràcies a un acord amb Barceló.
En virtut del pacte, Barceló integrarà al seu grup una part significativa de la companyia d'aviació Orbes i també 150 agències de viatges Vivo, cosa que permetrà salvar 800 llocs de treball. Els altres 700 corresponen a la cadena hotelera Lubai, que es va vendre a Globalia el desembre. Horizonia, amb seu a Palma, plantejarà ara l'acord als creditors de l'empresa, que assegura que vol mantenir el màxim nombre de llocs de treball. Per això no es descarten més integracions d'empreses del grup en altres companyies minoristes. Els treballadors d'Horizonia es concentren avui, es concentraran a les portes del govern balear en protesta per l'expedient de regulació d'ocupació que afecta, atenció, 3.500 assalariats.
I la policia ha detingut Miguel Montes Neiro, el pres comú més antic de l'Estat espanyol, que va ser indultat pel govern a principis de l'any passat per un robatori comès el novembre anterior a l'urbanització de Puerto Banús, a Màlaga, d'on va sostreure joies per valor de més de 4 milions d'euros. Fonts policials han informat que en el robatori hi havien participat, a més de Montes Neiro, dues persones més que encara no han estat detingudes. Tres minuts i serà un quart de nou. El govern francès ha demanat als ciutadans del seu país que siguin al nord del Camerun que abandonin la zona per seguretat. Tot passa l'endemà del segrest de 7 membres d'una família francesa, entre els quals hi ha 4 menors. Segons les autoritats del Camerun, els hostatges van ser traslladats a Nigèria ahir mateix.
Doncs sí, els 7 turistes van ser segrestats en una població a uns 10 quilòmetres de la frontera amb Nigèria, a l'extrem nord del Camerun, un dels més bonics d'Àfrica i, per tant, on fins ara turistes occidentals anaven sovint de vacances. Aquesta és la primera vegada que els estrangers són segrestats al nord del Camerun, predominantment musulmà, un país on treballen més de 6.000 francesos. Des de París també es qualifiquen de perillosos el Txad, la República Centreafricana i algunes zones del Líban, el Senegal, Tunísia i Egipte.
Unes 50.000 persones s'han manifestat en les últimes hores a Atenes en la primera vaga general de l'any, la d'ahir, a Grècia. A la capital hi ha hagut incidents després que la policia dispersés amb gasos lacrimògens uns manifestants que volien concentrar-se al costat del Parlament.
Els dos principals sindicats grecs han paralitzat escoles, hospitals, ports, els transports terrestres també i alguns bancs. Ho han fet per protestar contra les retallades i també la pujada d'impostos aprovades per l'executiu del primer ministre Antoni Samaras per complir les exigències dels creditors internacionals.
I la platja gallega de les Catedrales, a Ribadeo, i la balear de Ses Illetes, a Formentera, han estat reconegudes entre les millors platges del món.
S'han situat en la sisena i la dotzena posició, respectivament, segons el llistat dels Travelers Choice Platges 2013. La millor platja és la d'Isola dei Conigli, a la illa italiana de Lampedusa.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça haurà de remuntar un 2-0 al Camp Nou per ser als quarts de final de la Lliga de Campions. Ahir els Blaugrana van perdre a Milà en un partit molt espès dels de Jordi Roura.
Els catalans van ser incapaços de superar la defensa del Milan, tot i això van marxar al descans amb un empat a 0 gols. En la segona part, Boateng i Muntari van fer els gols pel Milan, que agafa una renda important per al partit de tornada. I de la seva banda, el Galatasaray i el Schalke 04 van empatar a un gol i decidiran la seva eliminatòria de vuitens de final a la tornada al Gelsenkirchen.
I encara en futbol, el diari Le Parisien va publicar ahir el possible recanvi per a la banqueta del Madrid la propera temporada.
Segons fonts del diari, el Real Madrid té un acord verbal amb l'actual tècnic del Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, que passaria a dirigir l'equip la temporada 2013-2014, un cop Mourinho abandonés el club.
I avui dijous es juga el partit Fenerbahçe-Barça-Riga, el de l'Eurolliga de bàsquet a Istanbul. Aquest enfrontament serà el primer de la segona volta del top 16 de la competició europea, que disputarà l'equip blaugrana entrenat per Xavi Pascual.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa Benet XVI estudia publicar un decret, un motu proprio, abans de l'inici de la seu vacant per permetre avançar el conclave que ha d'escollir el seu successor. Es podria fer la primera setmana de març, el conclave, i no caldria esperar, doncs, els 15 dies que fixa com a mínim la normativa entre el comiat d'un papa i l'inici del conclave, segons va explicar ahir el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi. Les normes actuals de la Constitució Apostòlica Universi Dominici Gregis preveuen que els cardenals entrin a la Capella Sixtina entre 15 i 20 dies després de l'inici del nou període, després de la mort del papa, una mort que ara no es produeix. La nova situació pot portar a canviar, doncs, aquests procediments. El Sant Pare signarà previsiblement aquest decret, l'últim del seu pontificat, un cop acabin els exercicis espirituals que fa aquesta setmana, concretament fins dissabte. L'únic canvi fet fins ara per Benet XVI en les normes del conclave és que la votació per escollir el nou papa ha de ser sempre per una majoria de 2/3 dels cardenals electors.
Cardenal Mahoney, quedi's a casa. Aquesta és la petició d'una associació de catòlics nord-americans que vol impedir que el cardenal Roger Mahoney, acusat d'haver encobert sacerdots pederastes, participi en el conclave per escollir el nou papa. Als Estats Units ha posat en marxa la campanya de l'associació Catholics United. A més, a Itàlia també han alçat la veu contra la participació d'aquest cardenal, acusat d'haver encobert 129 sacerdots que havien abusat de menors durant les dècades que va estar a l'arxidiòcesi de Los Angeles. De fet, la revista italiana Família Cristiana considera inconvenient no només la presència en el conclave d'aquest cardenal, sinó també la de dos més, un de belga i un altre irlandès, que haurien encobert també presumptes abusadors de menors. Mentrestant, representants de les víctimes de casos de capellans pederastes han demanat també al Vaticà que impedeixi la participació de Mahoney.
I acabem explicant-vos que durant els dies que duri el conclave, els cardenals menors de 80 anys estaran aïllats del món. No tindran accés als diaris ni a la televisió i no podran rebre tampoc trucades. Mentre duri la reunió, els cardenals no podran navegar per internet ni enviar correus electrònics, com tampoc podran escriure missatges pel Twitter. El cardenal més present en aquesta xarxa és precisament Timothy Dolan, arquebisbe de Nova York i president de l'Episcopat nord-americà, que té 82.000 seguidors. L'arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, en el compte @sistac, Estat Cardenal, escriu missatges en català i castellà gairebé cada dia als seus més de 2.600 seguidors. No es publicaran missatges, doncs, des del dia 28, quan es faci efectiva la renúncia de Benet XVI i fins que sigui elegit un nou bisbe de Roma. Passen 3 minuts d'un quart de 9, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, abocats al diàleg, referint-se al debat de política general al Congrés. El periòdico també sobre aquest debat titula Atrapats, Rajoy i Rubalcaba retreuen la crisi i la corrupció sense avançar en la regeneració democràtica. El Punt Avui, ni fa ni deixa fer, referint-se a Rajoy amb una imatge seva. Diari Ara, Rajoy, el vaixell no s'ha enfonsat, frase pronunciada pel cap de l'executiu espanyol, precisament. El País, Rajoy ofereix un pacte per combatre la corrupció assetjat pels escàndols. El Mundo, Rubalcaba aixeca Rajoy, fent un símil entre una imatge on Rajoy apareix aixecat i també el que aquest diari entén com el fet que per Rubalcaba Rajoy es recupera en popularitat. ABC, Rajoy posa en evidència Rubalcaba, diu també aquest diari. I la Razón en la mateixa línia titula Després dels ajustos, el creixement.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Quinzena del descans a blancolor del Corte Inglés.
Fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les primeres marques.
Aconsegueix el millor descans per tu i per la teva butxaca.
I paga en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només al Corte Inglés.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Nosaltres, els amants de la neu, declarem l'arribada d'un nou ordre en el que la neu ho domina tot. 210 quilòmetres esquiables, 118 pistes, 60% de neu garantida, 4 snowparks, atreveix-te amb l'estació més gran del sud d'Europa. Benvingut a Gran Valira Andorra, benvingut al domini de la neu. No et perdis el campionat de la Copa d'Europa masculina d'esquí alpí els propers 2 i 3 de març a la pista Bet de Gran Valira Soldeu. Més informació a granvalira.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora parlem d'aturades. En aquesta autopista AP7 hi ha hagut dues incidències, una en cada una de les direccions. En sentit sud queden retencions intermitents entre Sant Cugat i el Papiol, això a l'AP7, i en sentit nord, bé, bàsicament es veu afectada ara l'autopista AP2, la D23, sortint de la Diagonal. Hi ha retencions de més de 5 quilòmetres intermitents entre Molins de Rei i el Papiol. Per tant, aquest enllaç del Papiol continua carregat a causa de dues incidències que ja tenim resoltes. Ara tenim un accident al cinturó del litoral, a Sant Joan d'Espí. Talla carril en sentit Barcelona, cues de més de 4 quilòmetres, gairebé entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí. Això al cinturó de litoral, autovia A2, baixant cap a Barcelona. A més, encara hi heu d'afegir aturades, podríem dir, habituals en aquestes vies que envolten la ciutat comtal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, de moment podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica d'avui vindrà marcada per un canvi de temps. Un canvi que obrirà les portes a una davallada significativa del termòmetre. De moment avui, però, el sistema frontal que ens creuarà de moment només comportarà núvols al matí, que aniran a més, això sí, al llarg d'aquesta jornada, i durant la tarda ja podrien comportar les primeres precipitacions cap a les comarques de Girona, nord de Barcelona i nord de Lleida. La cota estarà situada inicialment entorn als 1.200-1.300 metres, baixant cap als 1.000 metres al final de la jornada. En canvi, de cara a demà, les precipitacions sempre es concentraran sobretot a les comarques de la meitat est, és a dir, comarques de Barcelona, Girona i Tarragona, sobretot litoral i prelitoral. Aquí la cota anirà baixant progressivament al llarg del dia, però serà sobretot de cara a dissabte, de matinada i al matí, quan la cota de neu baixi fins als 300-400 metres tan sols. No seran grans precipitacions, però sí que allà on precipiti pràcticament serà neu, i és que la davallada de les temperatures, insistim, serà doncs significativa a partir sobretot de la matinada de dissabte. Per tant, el cap de setmana es presenta a dia d'avui força fred i diumenge una miqueta ja més estable i assolellat. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Falta tot just una setmana perquè sigui ja efectiva la renúncia del papa Benet XVI. A tot just 7 dies d'aquest esdeveniment, el pontífex viu espiritualment el moment amb uns exercicis que predica cap a ell i cap a tota la cúria romana el cardenal Gianfranco Rabasi. Mentrestant, s'ha fet públic que el papa estudia publicar un decret, un motu proprio, que seria l'últim del seu pontificat, per permetre avançar el conclave que ha d'escollir el nou pontífex. D'això i de la mateixa renúncia del Sant Pare parlem avui amb el bisbe de Lleida, Joan Piris. Monsenyor Joan Piris, bon dia, benvingut.
Bon dia i gràcies.
Gràcies a vostè per haver-nos atès. Com està en aquests moments tan importants per l'Església?
Bueno, bé, pregant i expectant, i Déu proveirà.
Déu proveirà, perquè la confiança que des de la fe tenim els creients
total.
És que hi haurà un papa que sigui el millor possible, no?
Total, sí, segur, segur. Ha passat així sempre.
Com valora o com ha vist vostè ara, amb la tranquil·litat de 10 dies després,
home,
la renúncia?
Sí, passada la sorpresa inicial, perquè realment qui diga que no l'ha sorprès no sé si diu la veritat. Sí, també el papa havia ja avançat aquesta possibilitat, però no sé si... Jo no me l'acabava de creure tampoc. I al final ara sí que la valoro com un gest pues, de molta importància, d'un gran testimoniatge, d'una gran llibertat d'esperit, i això també és una lliçó per a tothom. Això del sentit de la responsabilitat i dir, a veure, què és millor per a l'Església? Què serà millor per a l'Església? Més enllà de la meva personal preferència o interès o interrogar-se, que també segur que en té.
Sí, deixa sempre l'interrogant de què passarà a partir d'ara en una situació que per a l'Església, particularment per a la seu de Pere i per al bisbe de Roma, és totalment nova. Hi haurà un papa, evidentment un sol papa, i Benet XVI com a bisbe de Roma emèrit, retirat, i potser en alguns moments també rebent peticions de consell del nou papa. No sé,
pues
si...
no sé el que li demanarà el nou papa, però de fet papa només n'hi haurà que un. El carisma de Pere el té només una persona, i quan aquella persona ha renunciat passa al que realment, diguem, l'Església presenta com a tal i elegeix. Després les relacions, això no se sap, tampoc ell va, diu que es queda a viure a l'interior d'allà, de l'estat del Vaticà, en un antic monestir, dedicat a la pregària, al silenci, ell deia l'altre dia amagat del món, doncs pues suposo que, bueno, que sortirà a passejar pels jardins i pregarà com a mínim el rosari que fa cada dia, el fa passejant i pues continuarà fent-lo també, suposo jo.
Avui parlem amb el bisbe de Lleida, Joan Piris, sobre el futur i sobre com pot anar el conclave, tot i que evidentment no sabem res en aquests moments. Entre els 117 cardenals electors hi haurà, previsiblement a partir de l'1 de març, moviments amb les primeres congregacions, reunions prèvies al conclave i després, pròpiament, amb la reunió secreta per elegir des de la pregària i des de, segurament, l'escrutini i la votació el nou pontífex. Vostè creu que pot haver-hi molts canvis en el perfil del nou papa, que potser no sigui europeu o que torni a ser un italià? Com ho veu vostè?
Jo crec que tot és possible. Tot és possible. Al final aquí ningú té una vareta màgica. Tot és possible. Jo el que vull és que els electors pues, tinguin també la mateixa consciència que ha demostrat el papa Benet, la mateixa humilitat, la mateixa, diguem, humanitat per a reconèixer les coses. I per aquí hi ha lucidesa, hi ha saviesa, doncs anem també nosaltres a emparar-la. I d'això no tinc cap dubte, no? Però o sigui, la lliçó jo crec que l'hem d'aprendre tot, més enllà del que puguin fer ara en el conclave, que això, doncs mira, ho posem en mans de Déu i tots pregarem perquè encerten i farà el possible per encertar. Després, naturalment, no serà mai a gust de tothom, eh?
Sí, sempre passa que a molts creients els agradarà més un papa o un altre com a persones. Després, tots estem doncs, cridats a estimar de la mateixa manera el que sigui elegit.
Clar, sí.
Senyor bisbe Joan Piris, vostè creu que s'avançarà al conclave, com sembla que apunten les últimes informacions?
Bueno, jo crec que hi ha alguna possibilitat que s'avanci, perquè al final, tampoc sé, ara no conec molt, diguem, en precisió la legislació, demanava 15 dies després, però com, diguem, després de l'enterrament, però com aquí no hi ha no hi ha funerals, pues se suposa que poden. I els cardenals ara aniran a la despedida i ja estaran pràcticament la majoria allà, començaran les congregacions, l'analítica de la situació. I després, sobretot, mira el calendari i també la Setmana Santa. Home, les coses no s'han de fer tampoc amb pressió de cap mena, no?
No,
però la Setmana Santa és a les portes i el joc seria que el nou papa pogués presidir-ho tot. El 24 ja som...
Diumenge de Rams.
Abans ha de prendre possessió o ha de ser presentat públicament en Sant Joan de Letrán. Jo no sé els càlculs que faran els que tenen responsabilitats, però...
Sembla que el càlcul és que la missa de la coronació del nou papa sigui el Diumenge de Rams, que també molts entesos consideren aquest un dia molt especial perquè sigui així.
Sí, jo els demano ja que elimineu allò de la missa de la coronació que acabes de dir.
Sí, ja no es diu així.
Aquí no és que no es diu, és que aquí no es corona ningú, al final.
Bé, és un terme que s'utilitzava,
ja,
com a mínim
però
abans.
Seria important ara purificar nosaltres també la terminologia.
Sí.
Per donar una imatge més evangèlica de les coses, sí.
Molt bé, li agraïm les precisions.
No, jo vos agraeixo a vosaltres també la vostra bona disposició.
Una última cosa, senyor bisbe de Lleida, ja que vostè ha protagonitzat aquests últims mesos una acció social que podem qualificar d'exemplar per a l'Episcopat català, com és un suport als desnonats a través d'una plataforma de desnonats que hi ha a Lleida, ens ha arribat una informació en el sentit que el Petit Cor de la Catedral, per exemple, per donar suport a la predicació quaresmal, farà un concert benèfic a favor d'aquesta plataforma.
Sí.
Ens ho pot explicar?
Sí. Explicar-ho del concert, el dissabte anterior,
sí.
El concert, diguem, de Setmana Santa, volen dedicar-lo a aquesta finalitat de suport. És una iniciativa d'habitatges socials, també una mica especials, que són, és més que habitatges, això, és un moviment d'interès que hem pogut, diguem, també constatar. Després de donar la idea de dedicar aquell espai físic als desnonats, pues s'ha generat tot un moviment en sintonia i això és molt important per a nosaltres també. No? I una de les iniciatives que jo agraeixo també és aquest concert solidari. Sí. El mestre Messalles en seguida es posa a la marxa,
sí.
I està preparant un bon concertet. Sí.
El mestre i sacerdot Joaquim Messalles el dissabte 23 de març a 8:45 del vespre a la Catedral Nova de Lleida. Doncs queda convocat per si algú ja vol prendre nota i participar-hi amb el seu donatiu i la seva presència. Gràcies, senyor bisbe de Lleida, Joan Piris, per haver-nos atès en directe. Una abraçada molt forta a vostè
igualment.
I a tota la diòcesi de Lleida. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem el temps de tertúlia d'actualitat aquí al primer cafè de Ràdio Estel. Avui comptem amb la presència de l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
També de la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga, Francina Alsina. Hola, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
bé, ofensiva contra l'atur juvenil, perspectives de creixement, rebuig a la corrupció i també mesures de transparència, són algunes de les receptes que hi va proposar Mariano Rajoy en el debat sobre l'estat de la nació al Congrés dels Diputats, i també crítiques, evidentment, d'Alfredo Pérez Rubalcaba, que va utilitzar l'argumentari punt per punt per denunciar la gestió del seu adversari en aquests 15 mesos de govern. També es va haver-hi acusacions mútues en el cara a cara Rajoy-Rubalcaba, i una mica una posada en escena previsible d'una banda, i també d'altra banda doncs amb la incògnita sobre si hi haurà alguna proposta de resolució eficaç contra la corrupció, per exemple. Què en pensen vostès? Vostès van veure el debat o ens diran la cançó de sempre que, que era avorrit o això?
Jo sentit... Segur que era avorrit, però no vaig veure res.
No, jo vaig sentir per ràdio petits trossets, no? Allò d'en tant en tant que flap, flaixos, no? I esclar, aquí el que sembla és que hi ha una intenció clara de diguem-ne, encomanar eufòria, no? Davant de la situació en què està el país, sembla que hi ha hagut una voluntat ben clara de voler transmetre aquesta eufòria, una positivitat, no? Ara, esclar, això ha d'anar lligat amb la credibilitat. Fer una colla d'anuncis, de mesures, tot això està molt bé, convé, i a més el fet de donar una mica d'impuls a la situació actual és molt necessari. Però, esclar, alhora ha de ser creïble. Hi ha el perill d'anunciar moltes mesures i que després doni la sensació que són promeses que no es compliran mai, i aleshores tota aquesta eufòria es desinfla i després ja tornem a la massa compacta, no?
Per això, Maria, això és com amb les promeses electorals. Et diu, no, és que la conjuntura actual no ho ha permès. O sigui, ja sabem què ens contestarà quan no posi en pràctica les mesures que ara està anunciant. És que la conjuntura actual no ho ha permès.
Filla, si parles de la conjuntura actual, sí que ja enfonses l'eufòria.
No, però fixa't que quan se li retreu totes aquelles promeses electorals que no ha complert, la seva resposta és aquesta, que la conjuntura actual no ho permet. O sigui que...
Desgraciadament, en part té raó, és veritat. No? El que passa que, esclar, en el moment que ho va prometre, ell ja sabia que allò no hi hauria res que fos possible. Clar, això sempre et queda la incògnita, no? Sempre queda. Ara, el fet que plantegin o centrin els problemes, això està bé. Crisi, corrupció, declaració de sobirania. Les tres grans preocupacions de l'estat espanyol.
Però i quina mesura va dir contra la corrupció? Però és que jo no ho he sabut llegir per enlloc. No sé.
Va parlar de més transparència.
Veig que ha centrat molt en els partits polítics, no? Sembla que està proposant una colla de mesures d'ampliar tota aquesta llei de transparència en els partits polítics i forçar molt la informació, donar informació des dels partits, voler regular millor la contractació que fan els partits, no tot, però esclar, tampoc és tot només un problema de finançament de partits polítics, no només és això. El problema...
I tampoc no hem sentit a dir què es farà amb aquests corruptes. Si hi ha una mesura especial també per endurir o penes o fer que tornin els cèntims o tot allò que tothom està esperant.
Crec que aquí... O sigui, el fet
que un corrupte se'n vagi a esquiar tranquil·lament i quan arribi encara faci gestos provocatius a tots els que l'estan esperant, això no té càstig i és incapaç de parlar-ne.
Aquí la qüestió del reintegrament jo crec que és una de les qüestions claus. O sigui, el fet que les persones que s'han apoderat, s'han apropiat, no?, de diners que no els tocaven, el fet de retornar, el reintegrament, crec que això seria una mesura exemplar. Aquí juga després la qüestió penal, no? A veure fins a quin punt hi ha d'haver càstig, no? Però és que el que realment regenera el país és la renovació. La renovació vol dir persones que o bé que no han tingut cap implicació o bé persones que fan un canvi important. I el canvi comença tornant allò que t'has apoderat.
En aquest moment, algú que no hagi tingut ni una sola implicació, crec que s'ha de renovar tota la cúpula de més d'un partit.
Bé, doncs aleshores que tornin tot el que s'han quedat que no
això toca. Això és que era... Això, vaja, per mi...
A termini, si volen, no hem pas d'ensorrar ningú.
Vulguin.
No, però això s'ha de tornar.
Ensorrar. Haurien d'estar on estan, perquè tot això no els hi tocava. És que això no ho haurien de tenir, ensorrar.
Per exemple, ahir dimitia en ple el govern de Bulgària, una notícia també que...
I la considerem un país com a més allunyat de la democràcia, no tan avançat com nosaltres, però en canvi tenen vergonya.
Sí, el que passa és que aquí també hem de veure quina és després l'alternativa, no? Perquè és clar, el fet de que dimiteixi tothom de cop ja està bé, però després hi ha d'haver algú més que agafi...
I tu creus que no hi ha res millor del que tenim?
Regnes.
És que allà veuran sí que em començo a tallar les venes.
Pregunta
ja,
que es fan molts ciutadans i segur que molts poden respondre afirmativament. Sempre hi pot haver un millor i sempre un pitjor.
Un pitjor.
Per fer una mica de pensament i de filosofia també.
Tu què em fos?
Va, busquem el millor, veiem si ho trobem.
Avui a la tertúlia amb l'economista Josep Maria Noguer i amb la grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Francina Alsina parlem d'aquest i d'altres temes. Sara Cruz, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, què destaquem del debat d'ahir, a part del que ja hem dit?
Doncs bé, pel que fa al tema de la corrupció, com comentava la Francina, va dir Rajoy que li repugna la corrupció i que insta el govern a combatre-la. Per cert, que va parlar de corrupció 11 minuts i del model d'estat 6. Rajoy va dir que està obert a parlar del model d'estat dins, això sí, de la Constitució. També va anunciar un contracte a temps parcial per joves amb bonificacions de fins al 100% pel que fa a l'atur. També va parlar d'una segona generació de reformes per fer tornar a créixer i crear ocupació, entre els quals que pimes, petites i mitjanes empreses i autònoms no hauran de pagar l'IVA fins que hagin cobrat les factures.
Per cert que entre les rèpliques i les contrarèpliques, el diputat d'Iniciativa Joan Coscubiela va provocar que el fessin fora, i el van fer fora després d'haver dit que el govern no tenia credibilitat i que havia de convocar eleccions.
Exacte, també va ser Rubalcaba que va tornar a dir que Mariano Rajoy hauria de dimitir, però Rajoy va respondre que no li interessava l'opinió de Rubalcaba com ja havia fet anteriorment. Rubalcaba també va proposar un nou model d'estat que reconegui la singularitat catalana. De la seva banda, Durant va dir que el govern central ha distribuït amb malícia l'objectiu del dèficit i també va criticar molt la reforma del ministre de Cultura Verd. D'altra banda, Coscubiela, com dèiem, va dir que no tenen credibilitat ni autoritat i Rosa Díez aposta per refundar l'Estat amb una reforma de la Constitució.
La renúncia del Papa, les seves conseqüències i la futura elecció de pontífecs, la declaració ahir singular de Pere Navarro demanant al rei que abdiqui i també el tema de les escoltes policials completaran la tertúlia avui.
Doncs sí, el líder dels socialistes catalans, Pere Navarro, va demanar l'abdicació del rei Joan Carles, ho va fer durant un dinar organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona i finalment, com apuntaves, les escoltes policials. Método 3 s'haurien portat informacions de les oficines la setmana passada. Es veu que hi ha milers d'informes que estan immobilitzats per la policia a l'agència Método 3 després de l'escorcoll. Es veu que n'hi ha tants que de moment han dit que els analitzaran allà mateix.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Fins ara.
Fins ara.
Una Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara a Hipercor i només fins al 27 de febrer tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
Ultramarins, productes frescos, drogueria i perfumeria, llar i temps lliure i fins i tot carrosseria i poricultura per bebès. Tot amb un 20% de bonificació addicional per bescanviant les teves properes compres del 28 de febrer al 13 de març.
Hipercor, preu i per millor.
Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització, propostes pràctiques. Diumenge 24 a les 7 de la tarda, La fe anunciada. Propostes d'una nova evangelització per cristians normals. Amb Andrea Brugnoli, fundador de les Sentinelles del Matí. A les 8, estona de silenci i vespre solemnes. I a 2:15, Eucaristia, servei de guarderia. Conferències quaresmals, organitzades per la Basílica de la Puríssima Concepció i obra d'exercicis parroquials, amb la col·laboració de la Delegació per la Vida Consagrada. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
We'll be right back. Després de la pausa seguim amb la tertúlia que compartim avui des del primer cafè de Ràdio Estel amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Franzina Alsina, i amb l'economista Josep Maria Noguer. Bé, algunes de les anècdotes o no anècdotes entre els cara a cara que hi va haver ahir. Bé, el fet que Joan Coscubiela fos expulsat no deixa de formar part, doncs, del portar la força del debat fins a l'extrem per part d'alguns.
La gran gràcia en un debat és saber donar riquesa amb l'argumentació, no amb les sortides de to o amb les expressions de mala educació. No? Penso que aquí hem d'aconseguir que tingui nivell, això del Parlament, del Congrés. No? Si no hi ha un nivell, incrementa la pena, no?
I passa que de tant en tant una sortideta així trobo que dóna color, perquè si no, el que dèiem, no és tan avorrit.
No, perquè... el color en els passadissos no, 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 i en el bar, color, a l'hemicicle, no, jo penso que la gent hauria d'aconseguir...
Sense perdre les formes, però...
Hi ha allò de la cortesia parlamentària, evidentment, que s'ha de seguir. El que passa que de vegades algunes expressions, sense justificar, doncs això, la mala educació o el que sigui, també reflecteixen un sentit d'una part de la societat,
és,
no?
És que la gent està crispada, la gent està enfadada.
Hi ha una qüestió interessant, que és que quan els debats són retransmesos per televisió, allò esdevé una mena d'escenari de teatre. I llavors, de vegades, no és tant allò que argumentes, sinó com aconsegueixes arribar a la gent, i de vegades és a través de l'anècdota, no? Perquè, si no, per la gent, de vegades, pot ser pesada l'argumentació, perquè al final sembla que és una cosa monòtona.
I quan no t'estan dient re en fons, vull dir, d'aquestes mesures, vull dir, de tota l'estona que hauria estat xerrant, jo crec que el més interessant de cara a la ciutadania és lo de facilitar que la gent jove pugui entrar a treballar.
Sens dubte, és un dels problemes gravíssims de la nostra societat.
I l'altre, i això per interessada ho trobo fantàstic, que és lo de l'IVA, que no l'hagis d'ingressar fins que no hagis cobrat. Estic tan tipa d'avançar
problema...
IVAs a l'Estat.
Però, esclar, per desgràcia, això no comença...
Que després són minutes que potser no cobres.
Sens dubte. Però això no comença fins al 2014.
O sigui, ja m'hauré jubilat.
També hi havia qui deia quantes empreses d'autònoms s'hauran enfonsat ja abans de començar el 2014, no? Esclar, realment, això de finançar l'Estat a través d'avançar l'IVA als autònoms
és
un desastre.
És que ha sigut injust de sempre. I no hi havia manera, perquè si no, reps tu. És que era una cosa sense sentit. Una cosa que no has cobrat, tu has avançat les peles i tothom tan content. I si després no ho cobres, mira, mala sort, noi.
Va, jo reitero que les mesures que han anunciat són interessants i em sembla un estudi profund de la situació. El problema és la credibilitat d'aquestes mesures i a veure si realment serà possible posar-les en pràctica. No? Perquè tot el que és afavorir el crèdit a les pimes... És una de les qüestions que sembla que és important del nostre moment econòmic. Si les empreses, els empresaris, els que són emprenedors, no disposen del crèdit per iniciar una activitat, és molt difícil que això pugui començar. I si no comencen activitats, no hi ha manera d'aconseguir aquest impuls a l'economia. Per tant...
Jo he sentit moltes vegades que potser ha estat un error d'aquest govern espanyol el fet d'haver ajudat a mantenir una banca, amb tots els assessorats, i no haver ajudat a la indústria. O sigui que tots aquests mils d'euros tenien que haver anat més per fer llocs de treball, per apuntalar les empreses que estaven tremolant, perquè així no es perdien uns llocs de treball, en lloc d'anar a parar a la banca, que ja veiem que els seus directius segueixen cobrant el que cobraven, i que aquest forat no hi ha qui l'arregli.
Aquí, vulguem o no vulguem, la banca està en els pilars del nostre sistema econòmic i financer. No? I, per tant, si s'ensorra la banca, arrossega tot el
però,
nostre sistema.
I si s'ensorra tota la indústria?
Esclar, però és que... el que passa que vol dir que ajudar la banca, jo crec que ha de ser podent-los imposar afavorir el crèdit. O sigui que, per tant, ajudes
és
a la banca
s'ha donat
govern,
una carta
però alhora has d'aconseguir que necessàriament es vegin obligats a millorar el crèdit, a donar crèdit, arriscar, perquè és que al fi al cap la banca està jugant a risc i ventura. El que no pot ser és que sigui risc i ventura només en el moment de fer beneficis i que quan hi ha possibilitats de perdre, aleshores risc no, aleshores necessito subvencions del govern. Sí. Clar, aquí és on hi ha un dels desastres del nostre sistema financer.
Sobre la qüestió del procés sobiranista català i del que es va parlar ahir al Congrés, especialment amb el cara a cara Rajoy Duran Lleida.
Ja que et comencin els anunciats al problema català, ja anem malament.
Bé.
Qui tenen un problema són ells.
Nosaltres anem hem dit el problema català.
No, però et ve a tot arreu així, anunciat.
De
ja està.
Vegades es parla així.
Ja anem malament.
A mi d'entrada em va preocupar quan Rajoy va oferir diàleg amb qui se senti insatisfet per la seva situació. Perquè, és clar, dir això i dir-ho de cares a les comunitats autònomes sembla que és repetir altra vegada el que vam anomenar Café para Todos. No? Altra vegada, a veure quantes autonomies poden reivindicar coses, ja hi som. Llavors, si no volem afrontar les coses d'una manera seriosa, i seriosa seria reconèixer que hi ha una diferència amb Catalunya, que hi ha el que hem anomenat tantes vegades el fet diferencial, i que, per tant, s'ha de començar convencent que cal un canvi respecte a Catalunya, un canvi d'actitud, un canvi de fílies, no?, de l'Estat cap a Catalunya. Si no s'aconsegueix això i, per tant, no hi ha aquest convenciment, no començarem a construir, no anem bé.
Però fixa't tu que, segons et porten els diaris, et diuen va estar una hora i 31 minuts en els quals no ha dit ni una sola vegada ni la paraula desnonament ni la paraula Catalunya. Llavors, quin pes i quina credibilitat té que aquest senyor es vulgui enfrontar realment a una situació que està preocupant a tota aquesta gent que l'ha mantingut o que l'està votant, no? O a tot el poble espanyol.
Mentre no relacioni els dos conceptes de desnonament amb Catalunya, perquè només falta que ens desnonin ara.
Oh, no, nosaltres els desnonarem amb ells, per favor.
Bé,
ens els traiem de sobre.
Durant va demanar a Rajoy que no tingui por a una consulta.
Clar, perquè és això, on està el principi democràtic? Vull dir, tothom pot expressar què opina. El fet d'opinar no vol dir adeu-siau, sinó que sàpiguen realment què pensa la gent. Per què parlen en nom nostre si no saben què està pensant la gent? Et diuen, això no és el que vol el poble català. Tu què saps?
Saps
si
això,
no vols preguntar-ho.
A mi em va agradar quan Duran va dir que el que calia era un diàleg reconeguent legitimitat a l'altre. Perquè, esclar, si tu comences el diàleg sense pensar en legitimitat, sinó només en una legalitat vigent, que és una Constitució tancada, aleshores aquest diàleg ja comença coix. O sigui, jo penso que el diàleg és començant intuint i acceptant una legitimitat de l'altre amb allò que vol reivindicar. I a partir d'aquí es pot veure si la legalitat pot adaptar-se, perquè al fi i al cap la llei, no estem parlant de la llei justa, perquè és justa per si mateixa, no deixa de ser una llei que s'ha fet per consens d'una colla de voluntats, no? Esclar,
però,
per tant, això pot canviar, si no hi ha manera de canviar, si tenim una Constitució immobilista...
Immobilista
aleshores...
per segons què? Però perquè per segons què altre et diuen, home, podem revisar la Constitució. En què quedem? O sigui, o és immobilista o es pot revisar. Només es pot revisar quan a mi m'interessa, si no, no.
Clar, si no acceptem la possibilitat de que es pot modificar aquesta Constitució, no tenim opcions.
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'economista Josep Maria Noguer i la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Avui un dia més parlem del procés que viu l'Església amb la renúncia de Benet XVI, que serà efectiva el dia 28, dijous de la setmana vinent. D'aquí a tot just una setmana, quan vostès vinguin a la tertúlia, si és que venen, que espero que sigui el proper dijous, serà el dia de la renúncia. Gràcies. Bé, del moment que estem vivint ara, destacaria en algun altre aspecte, tenint en compte que vostès ja han fet la seva valoració del que ha passat?
Me segueixo pensant que és un moment històric per tota la nostra Església i que és un moment que hem de saber aprofitar i hem de saber estar atents. I jo vaig dir que s'ha de pregar molt perquè l'esperit bufi, però també perquè estiguem oberts en aquest esperit. Jo crec que sí que bufa, però estem molt sords moltes vegades, no? Uh-huh. I que d'aquí també pot sortir una renovació important per la nostra Església.
Senyor Noguer.
Jo penso que ens hem de desfer analogis per la figura de Benet XVI, en el sentit de que és una primera figura intel·lectual del nostre temps i és una persona que, tot i tenir aquest nivell tan elevat, ha fet una mostra de modèstia impressionant, no? El fet de dir, mireu, jo sí que ben segur que deu ser conscient de les seves capacitats, perquè és clar, volgués que no, la falta modèstia al final tampoc porta enlloc, no? Però tot i ser conscient de les seves capacitats, també és molt conscient de les limitacions que li ocasiona la salut, l'edat, no? Una situació complicada que segur que també hi ha en el conjunt de l'Església, perquè ho està en el conjunt de la societat. societat, aquesta situació tan complicada, no? I, per tant, aquesta mostra de modèstia, de ser capaç de dir, mireu, ara jo em retiro i, per tant, no vull fer ombra i vull deixar que realment hi hagi possibilitats de que persones que tinguin actualment les capacitats millors que jo, doncs pugui acarar aquesta situació i, com dius tu, Francina, permetre que bufi l'esperit, perquè també creiem que és l'esperit sant, al fi al cap, el que ha d'orientar, guiar i impulsar tot aquest procés, si no...
I estar atents, no sortim, estar atents, que a vegades estem massa sords, no? O posem massa obstacles al pobre esperit. Però fixa't tu, quina lliçó també per tota aquesta colla que no dimiteixen ni a fums de sabatot.
Els àmbits són ben diferents, ben els diferents, de la política
però
o els de l'empresa.
Però saber renunciar,
però poder, molt,
Saber deixar la responsabilitat.
Això està donant un gran exemple en aquest sentit.
I ell mateix ha reconegut que ha estat difícil la decisió, perquè ho és, certament.
Home, no estem habituats en la nostra església que un papa renunciï.
Però és que, a més, ara imagina't humanament. O sigui, ara posa't només en el plan humà. No, la persona que té una agenda apretada, entrevistes permanentment, visites constants, prendre moltes decisions, de cop passar a un convent de clausura per dedicar-se a pregar, a llegir... Esclar, fixa't quin canvi tan impressionant. No? O sigui, humanament és, de cop, un perill de buit, així d'entrada, espectacular. No? D'acord que hi ha una càrrega que deixa de pressionar, però al mateix temps, humanament, ha de ser un canvi tan impressionant que ha de fer com por, no?
Sembla que no creus que ell està molt agotat? És que té molts anys.
Això anava a comentar-los, que la personalitat de Josef Ratzinger també sembla que és apta per aquest canvi, no? Perquè ell ho deia, que li agradava fer això, no?
I jo el que penso, no sé, tots tenim avis a casa, i avis d'aquesta edat, i veiem la seva energia quina és. És que, clar, necessiten estar cuidats en aquest moment. Portar sobre teu tanta responsabilitat amb tant agotament, el pobre home deu estar realment agotat i deu tenir ganes de descansar. O sigui, per ell serà una alliberació importantíssima.
A banda del que vostès diuen com a elogi, també els arguments contrasten amb algunes crítiques que fins i tot des de dintre de l'Església s'han expressat en el sentit que, clar, és una responsabilitat que tenia i no l'ha exercida fins però, al final de la seva vida.
Però hem de ser humans, eh?
Això mateix.
Clar, i hem d'entendre. I jo trobo molt clar evident que digui prou perquè jo no puc més, que no anar aguantant fins que la mort se'ns emporti, portant una responsabilitat tan important com és l'Església, portant-la malament, veient que ell no pot.
Hi ha el perill que t'adonis que no estàs fent tot allò que creus que hauries de fer perquè no arribes.
Això fa molt més patiment.
Això ha de costar molt, no? Les limitacions, quan un és conscient de les limitacions, pot arribar a patir molt per allò que no s'està fent.
Vostès creuen que s'avançarà el conclave, tenint en compte que aquest termini de 15 o 20 dies no seria necessari perquè no hi ha dol, no hi ha funerals?
Me tindria sentit, perquè l'altre no en té.
Hi ha una expressió castellana que diu adiós rogando y con el mazo dando, i és clar, aquí, tot i creure amb l'acció de l'Esperit Sant i per tant que l'Esperit Sant impulsa el procés, també hi ha tota una acció humana de parlar, d'escoltar, de veure quina línia vol portar cadascú, perquè els cardenals a l'hora de votar necessiten tenir tot un conjunt, diguem-ne, d'elements per valorar, no? I també per escoltar l'esperit, però esclar, és a través també de qüestions humanes, això. Jo penso que per això tenien interès, i també des de la mateixa Curia Vaticana, que s'allargués una mica aquest temps per tenir més possibilitats d'anar fent tot aquest munt de converses, no? Si els forces a fer un conclau molt ràpid, això els deu fer patir, suposo.
Però tu creus que no es coneixen prou bé entre ells?
No,
jo no ho sé.
No, i sobretot, si es fa abans és perquè hi haurà temps per fer-lo per les congregacions prèvies. Bé, veurem què acaba passant. Això se sabrà a partir de dissabte o com a molt dilluns, quan després dels exercicis el papa ens dirà si ha signat
això. Us imagineu un papa català?
Només hi ha un cardenal elector català.
Pots imaginar
català.
El que vulguis.
Ai, imagineu.
Li vam preguntar divendres passat en aquest programa, ell diu que ser papa és una càrrega molt gran i que evidentment no ho contempla, això és obvi que...
Seria guapíssim,
a més, seria fatal
que digués, seria
guapíssim. Seria fatal que ho digués al revés, no?
Això. Sí, evidentment a més, la humilitat també és
necessària. Algú no ho pairia, eh? Seria molt guapo.
No, però de tota manera, surti qui surti, hi haurà algú, com dius tu, que no el pairà, això segur, perquè, és clar, una cosa que sigui el gust d'absolutament tothom és impossible.
Ens ho ha dit el bisbe de Lleida ara fa uns minuts. Si hi ha preferències per tot, doncs també entre els cristians, per les persones determinades, doncs a algun li agradarà més un i a altres els agradarà
més
un
més amb el soterannà.
Mira, que sigui un pa passant i que estigui dominat fonamentalment per la caritat. Això és el que ens ha de...
Ja... L'esperit de Joan XXIII, per,
sí,
exemple.
Per exemple,
ens aniria molt bé.
Aquests pavats que es consideren de transició, però que han estat molt importants, oi? Senyors, per acabar, ja que parlaven vostès ara de renúncies a temps i de tot això, ahir Pere Navarro, líder del PSC, va sorprendre tothom demanant al rei que abdiqui.
El rei ja li devia molestar veure primer que abdicava la de...
La reina d'Holanda, sí.
Llavors, en segon lloc, veu que renuncia el papa, ja devia estar mosca, i a sobre ara que li diguin obertament, doncs no li deu fer massa gràcia. No,
jo m'imaginava la cara del Rubalcaba, que mentre estàs en un debat de l'Estat tan important, en el qual ell ha de marcar un paper, els d'aquí se li despengen.
I el PSOE ha fet un comunicat molt dur desmarcant-se, dient que és inadequada aquesta expressió.
Home, que també és
realment
curiós.
Realment, el moment sembla triat amb tota la mala fe.
De tota manera, malgrat tot, no ho veig tan descabellat.
Que el rei
abdiqués i que hi hagués un primer canvi. Jo penso que és començar un canvi per dalt de tot i a partir d'aquí aconseguir anar com regenerant tota la situació actual. No?
Jo et diria que si fos una mica responsable, després de tot l'episodi d'aquest any darrer, per responsabilitat personal, el rei hauria d'abdicar. Ja fa temps, perquè tampoc no li fa ni cap bé anar a la corona, ni cap bé anar a l'hereu.
És un mecanisme també previst, en un àmbit totalment diferent al del papa, però també previst.
A cada partit que ell arriba, a més la gent el xiula,
sí.
Això n'ha de començar a prendre nota.
El que passa que deu pensar que és acceptar una culpabilitat.
Tampoc és cada partit.
No, però quan ha arribat a donar una copa a d'ell, la gent el xiula.
Ha patit un desgast, sens dubte, això.
Exacte, però sabem parar temps.
Ho deixarem aquí. Moltes gràcies per la seva participació avui en la tertúlia. Francina Alsina i Josep Maria Noguer, bon dia, fins la propera ocasió.
Adéu-siau.
Bon dia a tothom.
Són les 9, ara la Sara Cruz ens repassarà l'última hora informativa en titulars. Després tindrem l'espai Plusvàlua del Primer Cafè sobre consum, on avui parlarem de reparacions de cotxes. Ens visitarà a 9:45 Anna Ludavit, una cristiana compromesa que farà un concert pregari aquest divendres a Cardedeu, i tindrem nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Mariano Rajoy va encetar ahir el seu primer debat a política general al Congrés dels Diputats com a president del govern espanyol, en clau econòmica, descrivint la situació desastrosa amb què assegura que es va trobar quan va arribar al poder. Rajoy va titllar, com dèiem, aquesta situació de desastrosa i ha dit que no permet ni un minut, per tant, de relaxació. Ara, diu, avançarà cap a una ofensiva contra l'atur, especialment el juvenil, els autònoms i la petita i mitjana empresa. I encara sobre el mateix tema i per la seva banda, el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, va afirmar que des que Rajoy va arribar al poder, ara fa poc més d'un any, res està millor i tot l'important està pitjor. Rubalcaba també va denunciar que Espanya no només ha de fer front a una crisi econòmica, política i social, sinó també a una crisi moral per la corrupció, en referència al cas Bárcenas, del qual no se'n va parlar. Per tot plegat, li ha tornat a demanar que dimiteixi. De l'exterior, el govern francès ha demanat als ciutadans que siguin al nord del Camerun que abandonin la zona per seguretat. Tot l'endemà que van ser segrestats 7 membres d'una família francesa, entre els quals hi hauria 4 menors. Segons les autoritats del Camerun, els hostatges ja van ser traslladats ahir mateix a Nigèria. Aquesta és la primera vegada que estrangers són segrestats al nord d'aquest país predominantment musulmà, un país on hi treballen més de 6.000 francesos. I en esports, tocarà remuntar sí o sí al Camp Nou si el Barça vol ser els quarts de finals de la Lliga de Campions. Els blaugrana van perdre ahir per 2-0 el camp del Milan en un partit molt espès pels del Jordi Roura, i de la seva banda el Galatasaray i Schalke 04 van empatar a un gol i decidiran, per tant, la seva eliminatòria als vuitens de final de la tornada a Gelsenkirchen. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem a més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Ràdio Estel.
Fins que els drets de tots els pobles, entre els quals el dret a l'autodeterminació i a la independència, no siguin degudament reconeguts i honorats, no podrà existir-hi pau veritable i duradora. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita més apetitosa del nostre país.
I varietats importades dels seus llocs d'origen.
En el moment òptim de consum i sempre al millor preu.
Ara, peres conferència a 1,65 euros al quilo.
I bananes a només 99 cèntims al quilo.
Triar Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Passen 5 minuts de les 9, comencem Plusvàlua del Primer Cafè. Avui parlarem de reparació d'automòbils. Moltes vegades ens trobem que hem de portar el cotxe al taller perquè fa un sorollet que ens amoïna i volem saber quina garantia ens donen sobre aquesta reparació. Ens han de fer un pressupost per escrit o si apareixen defectes amagats després del pressupost, què passa? Ens poden cobrar per l'elaboració del pressupost? Tenim dret a aprovar el cotxe abans de pagar? O que ens lliurin les peces que han substituït? Ens poden cobrar despeses per estada? Aquestes i altres qüestions les intentarem resoldre avui a l'Espai Plusvàlua, on ens acompanya la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua, que cada dia a les 8 del vespre, cada dijous, perdó, a les 8 del vespre és a l'antena de Ràdio Estel. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Cada dia, no cada setmana, eh?
Cada dia no, perquè cada dia parlant d'economia, quasi que ens n'aniríem a dormir mal de cos, cada dia.
Hi ha molts temes que s'han de parlar, encara que de vegades no siguin agradables,
sí,
oi? I avui comptem amb la presència d'Albert Malià, que és el sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Malià, bon dia.
Hola, molt bon dia.
És important saber escollir el taller adequat. Per això ens agradaria saber quants tipus de tallers de reparacions de vehicles d'automòbils hi ha i com es classifiquen o en què ens hem de fixar quan hem de portar el cotxe o la moto a reparar.
Hi ha diferents tipus de classificacions dels tallers que potser no tothom coneix i que és important de recordar. En primer lloc, per la seva relació amb els fabricants de vehicles. I això segur que tothom pot visualitzar, doncs, el taller que s'anuncia molt directament relacionat amb alguna marca, amb algun fabricant de vehicles, d'aquell altre taller que no posa cap marca de cap vehicle en concret. I, per tant, doncs, aquí tindríem una primera diferència. Els tallers genèrics o independents que poden reparar qualsevol tipus de cotxe i d'aquells altres tallers de marca
que estan vinculats
a un fabricant. Després també per la seva branca d'activitat. Aquí hi ha una distinció també important, que serien, són quatre activitats, bàsicament. Poden ser de mecànica, que serien aquells treballs de reparació, manteniment, substitució i reforma del sistema mecànic, d'electricitat, serien aquells treballs de reparació, substitució i reforma equip elèctric, carrosseries, també tot el que sigui, doncs, relacionat amb la carrosseria, i la pintura, treballs de pintura, revestiment i acabats de carrosseries. Aquestes quatre activitats, també si ens fixem diguem, a la porta exterior del taller, normalment veiem un lletraret amb uns símbols que estan directament relacionats amb aquestes quatre activitats. La clau anglesa seria per als tallers especialitzats en mecànica, la fletxa trencada per als que també fan reparacions elèctriques, el martell per als que també toquen temes de carrosseria i la pistola pels que fan també temes de pintura.
Placa, no? I pintura.
I després, finalment, els tallers especialitzats, que poden ser doncs, aquells que o bé estan dedicats a un tipus de vehicle, per exemple, tallers de motos, tallers de cotxes, tallers de vehicles industrials, o de pneumàtics, per exemple. I, per tant, aquests serien els tres grans... diguem, les tres grans classificacions que trobaríem amb els tallers.
Senyor Malià, jo sempre he pensat que els tallers, d'alguna manera, sempre has de tenir un de confiança. M'acabo de traslladar i vaig haver de portar el cotxe al mecànic i allò que vas una mica perdut. M'enganyaran, no m'enganyaran? Respecte a tema preus, tema drets de consumidors, com podem tenir alguna seguretat?
Bé, recordem en aquest sentit que tots els tallers estan obligats a exhibir en el públic de forma perfectament visible dintre del taller i també en català un cartell amb les lletres de dimensions no inferiors a 7 mil·límetres on s'especifiquen els preus per hora de treball i pels serveis concrets que presta aquest taller. I a part d'això, que seria, diguem, la informació sobre els serveis que presta i els preus, un altre cartell també dels drets de l'usuari del taller que ha de contenir les següents informacions. En primer lloc, aquest cartell ha de dir que tot usuari o qui actua en el seu nom té dret a un pressupost escrit de les reparacions o serveis que sol·liciti. L'usuari només està obligat al pagament per a l'elaboració del pressupost quan les reparacions pressupostades no s'encarreguin en aquell taller. L'establiment disposa de fulls de reclamació a disposició del client. El taller té a disposició del públic una còpia del decret pel qual es regula aquesta activitat i les reparacions estan garantides per 3 mesos. La garantia es considera extingida abans del període esmentat si el vehicle ha recorregut més de 2.000 quilòmetres. Aquestes són les informacions que han de constar visibles en el taller.
És curiós que està regulat fins i tot el tamany mínim de la lletra per explicar certes coses.
Perquè si
no
és...
Legible,
s'ha d'anar amb la lupa, allò.
No s'hi val, això de lletra petita.
No es pugui veure, ha de poder ser legible.
Transparència total. Sí. Si ens preocupa el preu i l'origen de les peces de recanvi, senyor Malià, com podem comprovar que el taller ens cobra el seu preu d'origen sense carregar-hi més? S'han de lliurar les peces substituïdes o se les queda, d'altra banda, també?
Bé, aquí hi ha una obligació important, que és que els tallers han de tenir a disposició dels seus clients una llista amb tots els preus, l'origen i el preu de les peces que utilitzi. Clar, això, evidentment, no pot estar visible, perquè, evidentment, un taller pot tenir una quantitat enorme de peces diferents, però sí que ho han de tenir a l'accés en forma d'un catàleg o una llista que, si l'usuari ho demana, doncs, pugui ser consultada per l'usuari.
Hem de poder-ho comprovar d'alguna manera.
Això mateix. I després, bueno, pel que fa el tema de la substitució, està clar que està prohibit la substitució innecessària de peces, quan això impliqui un increment de cost per part de l'usuari. Clar, aquí sempre tindrem aquella qüestió que també de la confiança, és a dir, igual ens han substituït una peça
que potser no feia falta.
No feia falta. I hi ha aquí una qüestió que sempre serà difícil d'acabar de saber, no? Perquè nosaltres la gent no té coneixements suficients, no?
Avui a l'espai setmanal Plusvàlua del Primer Cafè parlem de reparacions de vehicles. Segur que és un tema que a vosaltres, amics oients, com a consumidors, us preocupa i us interessa, o us ha preocupat algunes o moltes vegades. Potser molts de vosaltres ens escolteu des del cotxe a aquesta hora, des del vehicle, i penseu en quan
és... el sorollet aquell que fa la roda.
Això mateix, la roda, o si ja toca anar-lo a reparar, o si ha passat el quilometratge pel canvi d'oli i l'hem de portar al taller, doncs, si us interessa comentar algunes coses o preguntar, no dubteu a fer-ho, us animem a compartir amb nosaltres aquesta experiència de portar el cotxe a reparar. Truqueu-nos al 93 409 27 72, teniu uns minuts per fer-ho, 93 409 2772.
I respecte al preu del pressupost, si nosaltres no acceptem el pressupost que hem demanat al taller, li haurem de pagar per l'elaboració del pressupost? Perquè a vegades se'ns demana.
Bé, això sí, està regulat. I sí que haurem de pagar aquest pressupost que haurem demanat en el supòsit que no fem o que decidim no fer la reparació en aquell taller en el qual li hem encarregat aquest pressupost.
És a dir, que l'hauríem de pagar el pressupost?
Sí, en aquest cas sí. En el cas que decidim no fer la reparació en el taller que ens ha fet aquest pressupost, per la raó que sigui, perquè és molt alt, perquè no ens en acabem de refiar, perquè no ho tenim clar, pel que sigui.
Llavors, ens poden cobrar per l'elaboració del pressupost.
Però se'ns ha d'avisar abans i la quantitat. I
evidentment, ha d'estar informat també, com ja hem dit abans, ja hem dit que hi ha d'haver
sí.
Doncs una informació visible per tots els usuaris dels serveis que s'ofereixen i el seu preu. I, però, per tant, ha d'estar informat també el preu d'elaboració del pressupost.
El taller té dret a cobrar un preu per l'elaboració del pressupost, en definitiva.
Si decidim no fer la reparació en aquell taller, sí.
Uh-huh. El problema, a vegades, és que comences amb una petita cosa, que és, no, això és un petit soroll, i després s'acaba ampliant i ampliant i ampliant el pressupost, no? Això que es diuen defectes ocults.
Sí.
Com es pot regular això? Com podem saber?
Més que la regulació, el tema dels defectes, com passa també amb altres tipus de serveis, el tema és que si el mecànic, mentre està fent la reparació, o si un cop ja s'ha acceptat el pressupost i s'està fent la reparació, troba qualsevol defecte que no està inclòs en aquell pressupost, ha de posar un coneixement, com més aviat millor, del seu client, i el client no ho ha d'acceptar expressament. És a dir, no
pot ser el final.
No pot ser el final de tot, de dir, escolta, mira, m'he trobat això, això i el més enllà, i aquest pressupost es doble, no? El preu de la reparació es doble, sense haver-ne informat.
Senyor Albert Malià, sots director de l'Agència Catalana del Consum, la factura sempre és molt important perquè és la nostra garantia. En cas de reclamació cal presentar-la i, si no, estem perduts, no és així?
Sí, bé, això sempre ho diem,
en tots els àmbits.
La factura, el tiquet, el justificant és la nostra garantia i sense aquest justificant doncs no podrem tenir la garantia, no? En la factura signada, cesellada i en fi, hi ha d'haver-hi desglossat els següents conceptes. Tots els càrrecs que s'hagin inclòs en la factura, les operacions també que s'hagin realitzat, les peces o elements que s'hagin emprat i les hores de treball utilitzades. I, evidentment, cadascun d'aquests conceptes amb el seu preu. També en el revers, és a dir, en les factures, hi ha de constar explícitament amb lletra de dimensions no inferiors a 1,5 mil·límetres les condicions en què la reparació queda garantida.
És a dir, tot ben clar.
Tot ben clar. I també cal saber que tenim dret prèviament al pagament de la factura, a comprovar in situ els treballs, reparacions o instal·lacions que s'hagin dut a terme al nostre vehicle.
I se'ns pot cobrar per l'estada del vehicle?
Bé, ens pot cobrar despeses d'estada només quan, havent comunicat a l'usuari que ja s'ha fet el pressupost o s'ha reparat el vehicle, l'usuari deixi transcorre més de 3 dies. En aquest supòsit, ens poden cobrar per la... Bueno, per tenir el cotxe
gratis.
Això mateix.
Tornem a animar-vos, amics oients, a trucar si voleu comentar qualsevol cosa relacionada amb la reparació de l'automòbil, amb situacions que hàgiu tingut, potser alguna situació que no us hagi agradat o que us hagi indignat d'un taller de cotxes. Si voleu preguntar o explicar, truqueu-nos al 93 409 2772, 93 409 2772. Encara teniu 8 minuts per dir la vostra. Per exemple, senyor Malià, hem sentit a dir que, tot i que això no s'ha de fer mai, hi ha qui no va recollir la moto reparada, que la deixa al taller mesos i mesos perquè potser ja no la vol o no vol pagar o no pot pagar la factura de la reparació. Quan perdem el dret a recuperar la moto o el cotxe. Posem l'exemple de la moto perquè potser passa més sovint, no? Aquest cotxe o aquella moto que m'han donat al taller.
Bé, ja ho heu dit molt bé i està clar que això és una mala pràctica. És a dir, si pel que sigui no podem pagar on ens volem desfer d'aquell vehicle, la solució no és deixar-lo en el taller. Per tant, això jo crec que...
Deuen tenir una acumulació de motos.
I ho hem de dir a tots els oients. No és una bona pràctica. I aquí, a més, hi ha un problema, que és que la normativa, que és una normativa estatal, diu que tot, diguem, tot producte deixat en dipòsit té un termini de recuperació que s'allarga fins als 3 anys.
És a dir, que si fos per això...
El dret a recuperar el bé que estigui dipositat.
Però els tallers haurien d'anar emmagatzemant motos i altres vehicles d'una manera...
Bueno, per això dic que això és un... Primer, que és una mala praxi. Després, que probablement aquest termini és excessiu. I això, doncs, probablement caldria corregir-ho. Però de moment està així. El termini és aquest.
Senyor Melià, parlava vostè sobre una garantia de reparació, és a dir, que quan portem a reparar el nostre vehicle i se'ns practica una reparació, després té una garantia.
Evidentment, tots els serveis han de tenir una garantia. De fet, aquí el Codi de Consum, en general, amplia la garantia de tots els serveis a 6 mesos. Aquí el que passa és que també diu que els sectors que tinguin una normativa específica es regularan per la seva normativa, aquest és el cas dels tallers, però és probable que això s'hagi d'acabar ampliant, perquè 3 mesos és un termini important, però probablement s'hauria d'ampliar el termini general que... preveu el codi per tots els serveis, però és lògic, és a dir, tots els serveis han d'estar garantits, no es pot fer una reparació que no tingui que no estigui garantida. Per tant, això és així.
I també garanteix les peces.
Algunes, també en la normativa específica el que diu és que ja ho hem comentat abans, aquesta garantia es considerarà extingida abans d'aquest període de 3 mesos si el vehicle ha recorregut més de 2.000 quilòmetres. I això també té una certa lògica. És evident que una reparació en un vehicle està també condicionada al seu ús. No és el mateix que facis 100 quilòmetres en 3 mesos que en facis 3.000. No? Està clar que això ha d'afectar d'una forma o altra el rendiment del vehicle i, per tant, doncs, I pel que fa a les peces... És important el matís, perquè les peces no tenen aquest termini. És a dir, una peça que s'ha posat en el marc d'aquella reparació, que no se suposa, és que ha de ser nova, aquella peça té la garantia de tot producte que pot arribar fins als 2 anys, com sabem, amb les condicions generals de la garantia.
Llavors, el problema és si falla, el mateix taller és qui ha de gestionar hagi comprat la peça al tornar-la a col·locar.
Exactament, amb el fabricant o amb qui li hagi subministrat aquella peça, doncs amb les condicions generals de la garantia, és a dir, de la substitució, etc.
Fem un petit resum. Què ens recomanaria a l'hora de pensar en portar el cotxe al taller?
Sobretot si pensem en un taller per primera vegada, que vulguem un taller en el qual vulguem confiar.
Penso que totes les obligacions que hem recordat que han de tenir els tallers, tant pel que fa a la seva activitat en l'exterior del taller com a dins els cartells d'informació, la informació que hi ha d'haver a disposició dels usuaris, doncs comprovar que hi és tota aquesta informació, que és transparent, que s'informa correctament, doncs això ja ens dona una bona, diguem, ens dona un senyal de que aquell taller està treballant correctament i d'acord amb tota la normativa. Una cosa que també sempre diem des de Consum és que si aquell taller, per exemple, doncs està adherit a la Junta Arbitral de Consum, doncs també és un senyal de confiança, com diem, per qualsevol tipus d'establiment comercial, de qualsevol altra activitat. I, per tant, jo crec que aquestes recomanacions serien les més importants per donar-nos o per transmetre'ns confiança com a usuaris d'aquest servei.
hem posat l'exemple del qui vol portar el cotxe a un taller per primera vegada, però també hi ha molts casos de gent que ens escolta i que segur que confia en el seu taller habitual o hi confia, però potser alguna vegada li ha fallat en alguna cosa i vol exigir-li doncs més bona pràctica en això, no? També, de tot n'hi ha.
Sí, i tant, i tant. I tant.
Em feia gràcia el senyor Malià al principi, abans d'entrar, que deia, vostè deia, això del taller és com anar al dentista una mica, la confiança és el que preval.
Sí, una mica, perquè és això el que diem, no? Un mecànic ens diu el cotxe té això, l'altre i el més allà, i ens hem de refiar, no? del diagnòstic del mecànic, i amb el cas del dentista passa una cosa semblant, no?
Moltes gràcies, senyor Albert Malià, sots director de l'Agència Catalana del Consum, per haver-nos acompanyat avui a l'Espai Plusvàlua del Primer Cafè parlant de les reparacions de vehicles. Recordeu, amics oients, que teniu sempre al vostre abast la web www.consum.cat, també el telèfon 012 i qualsevol lloc de l'administració on es puguin assessorar en matèria de consum.
Sí, sí, ho heu dit perfectament, així és.
Que vagi molt bé, senyor Malià, fins la propera. Molt bon dia.
Moltes gràcies i bon dia.
Carla, tanquem recordant els continguts del Plusvàlua d'avui a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Avui tindrem amb nosaltres el senyor Josep Badia, president de l'Associació Espanyola de Financers d'Empreses, i parlarem de la problemàtica del finançament de les empreses. Doncs, un tema interessant, sens dubte, útil i necessari en aquests moments.
S'ha de parlar d'economia, Carla, quan calgui, i els dijous a les 8 sí, a Ràdio Estel sempre ho fem. Que vagi
moltes
molt
gràcies,
bé, bon programa. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les festes majors i fires d'arreu del país. Tot això als sons de la terra. Cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt, 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 molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Barcelona, Escola de Sardanes al Corte Inglés.
Fem 36 anys i desitgem que et diverteixis aprenent a ballar sardanes.
Més de 21.000 nois i noies ja han viscut aquesta gran experiència.
Si tens entre 6 i 14 anys, tu també pots ballar-ne a la plaça de Catalunya de Barcelona. Vine, l'inscripció és gratuïta.
El 9 de març comença l'Escola de Sardanes del Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Cor nou, pregària i música. Amb aquest nom funciona des de fa un temps un projecte que pretén combinar l'espai públic en moltes esglésies i en altres àmbits l'espiritualitat de la pregària amb l'art de la música i la cançó. És un exemple d'això, un concert pregària que hi haurà aquest dissabte a les 9 del vespre a la parròquia de Santa Maria de Cardedeu. en aquesta localitat del Vallès Oriental. Anna Ludavit, que és, es dedica a la música i està compromesa en una comunitat cristiana, guiarà aquest concert pregària que ara volem comentar amb ella mateixa. Anna Ludavit, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Què és un concert pregària i què és el que farà vostè aquest dissabte a Cardedeu?
Doncs un concert pregària serà doncs, una estona on a través dels cants, de la música, d'alguns textos i de pregàries doncs, espontànies, doncs convidarem a totes les persones que estaran presents a entrar doncs, a la pregària i a la lluança a Déu, no? A través doncs, d'aquests cants que he anat composant aquests darrers anys i que poso sota el nom de Cor Nou.
Cor Nou ha nascut ara fa uns anys a partir de l'experiència personal de la pregària. Com ha anat evolucionant i què és el que des d'aquest projecte vostè i les persones que col·laboren amb vostè volen fer?
Bé, a veure, Cor Nou ha anat naixent de... Doncs de la meva pregària personal i de la meva vida, doncs sempre m'ha agradat molt el cant i he anat doncs, descobrint que a través d'aquesta intimitat amb Déu doncs, anava embrullant cants i m'he anat inspirant. Llavors doncs, aquests cants sempre els he guardat més aviat a nivell familiar i també doncs, així en el meu grup de pregària setmanal, que els he pogut anar doncs, compartint amb els altres, aquest nivell més personal. Però des de fa ara uns mesos, doncs moltes persones ja em comentaven que desitjaven que tot això pogués arribar més lluny, no? Perquè els feia bé i perquè doncs, els ajudava a pregar. Llavors doncs, ha sigut quan em van proposar a la meva parròquia de fer aquest concert pregària i ha sigut com una manera doncs, de començar a donar-ho a conèixer més enllà, no?, del meu cercle personal.
Molt bé, doncs felicitats per aquesta iniciativa. Pel que vostè diu, anar a un concert pregària és com anar d'espectador, però més que això. Per tant, participar d'alguna manera en l'esperit i en el contingut del que es canta i el que s'expressa musicalment, no?
Exactament, exactament. No es tracta d'anar a veure un espectacle, sinó que es tracta de participar, no?, de deixar-se pues, tocar... No? Pel que un sentirà, no només a través de la música, sinó també la lletra, i doncs obrir el cor, que es tracta doncs d'això, de deixar-se impregnar per la gràcia de Déu.
Entre el que vostè cantarà aquest dissabte a les 9 a la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, què destacaria pel que fa al contingut, algun salm, alguna invocació especial?
Hi hauran 10 temes. Al principi doncs, seran temes més aviat de la compassió i la misericòrdia de Déu, de poder deixar les nostres penes i les nostres dificultats als peus del Senyor. Després, com que estem en temps de Quaresma, doncs, hi haurà dos cants més aviat, més de cara a la creu, de poder contemplar aquesta salvació que ve de Jesús, que ens ha portat Jesús mort en creu. I després ja entrarem en una acció de gràcies i exultació més cap al Senyor, i si s'acabarà.
És obert a tothom aquest concert pregària?
Sí, i tant. Tots esteu convidats, tots els oients de Ràdio Estel, amb molta alegria, doncs, està tothom convidat i espero, doncs, que podeu gaudir d'aquesta estona tots junts, no? I també, doncs, qui no pugui venir... doncs pot entrar a la nostra plana web.
Acornou.wordpress.com?
Exactament, sí, sí. Doncs... Perfecte, allà hem penjat, bueno, 6 o 7 cants, que encara no estan, doncs, gravats prou bé, perquè estem amb el projecte de gravar un CD.
Un CD amb sistema professional.
Sí, tot això vindrà, si Déu vol.
Molt bé. Sabem que amb la seva pròpia família, senyora Anna Ludavit, i també amb membres de comunitats cristianes o grups, estan duent a terme aquest projecte Cor Nou per estimular, d'alguna manera, el cant i els seus ponts amb la pregària. Això va endavant? Tenen projectes per al futur?
aquí el projecte, el primer projecte és doncs, ja fer el primer, gravar el primer CD, no? I llavors, doncs, ja, d'alguna manera, ja, de vegades ens criden aquí i allà per poder doncs, cantar a les parròquies, ajudar a les adoracions, en moments de pregària... En fi, és una disponibilitat també com un servei de l'Església.
En el cartell d'aquest concert pregària, dissabte a les 9 del vespre a la parròquia de Santa Maria de Cardedeu, surt vostè amb una guitarra. És la base de les interpretacions que fa? Hi ha altres instruments i altres veus?
En principi, jo toco i canto amb la guitarra. Aquesta vegada m'acompanyarà un amic que tocarà la guitarra, jo cantaré, i després també el meu marit, que m'acompanya amb algunes veus, i una flauta travessera en alguns dels cants. També.
Doncs música per invitar a l'espiritualitat i la contemplació, per pregar en definitiva en aquest any de la fe i en aquesta quaresma de l'any de la fe. Hem parlat amb Anna Ludavit, que impulsa a través del projecte Cor Nou, Pregària i Música, diferents activitats relacionades amb la participació activa en la música des de la pregària, seguint aquella màxima de Sant Agustí, no? De la pregària doble quan es canta, no? Cantar és pregar dues vegades. I per tant, sí, això, ho duran vostès a terme aquest dissabte, recordem-ho, a les 9 del vespre, a Cardedeu, al Vallès Oriental, a la parròquia de Santa Maria. Que vagi molt bé aquest concert i que puguin fer més actuacions que potser no són ben bé actuacions o concerts, sinó que són doncs, experiències de compartir la pregària amb el cant, oi?
Sí, moltíssimes gràcies a tots.
A vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos atès. Gràcies. Bon dia, adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
Un tomb pel món exterior per entendre el millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Quaresma singular, a l'espera de la Pasqua amb un nou papa. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tot Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Què és triar Hipermillor?
És saber que els compradors d'Hipercor trien diàriament el millor peix i marisc a les principals llotges espanyoles.
I que al cap de poques hores arribaran fins al teu centre Hipercor.
El millor preu?
Com ara llucet de palangre del Cantàbric a 7,95 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 6 minuts i mig de 9:45. Hem parlat avui amb Anna Ludavit, que protagonitzarà aquest concert pregària de dissabte a Cardedeu. En els minuts finals del programa escoltarem alguna de les cançons amb les quals ella i les persones que col·laboren amb ella inviten a pregar de manera pública. També us anunciem, abans de començar l'espai de nutrició i salut, que ara encetem en connexió amb Maria Josep Rosselló, que tenim dos forfets per regalar-vos. Són dos forfets per esquiar a Gran Valira, a Andorra, si voleu. Truqueu-nos ara mateix, si els voleu, aquests dos forfets, que estem oferint cada dia al 93-409-2772, 93-409-2772. Ara mateix podeu trucar i en la primera persona que truqui li podem donar aquests dos forfets. I ara sí, saludem Maria Josep Rosselló, que és experta en nutrició i dietètica. Maria Josep, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
La nostra col·laboradora dels dijous en els últims minuts del primer cafè de Ràdio Estel ens ajuda des de l'estudi de Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, com és habitual. Hi ha molta neu per Andorra, per la
sí,
Seu?
Sí, sí, encara no, la Seu ja no queda, però bueno, prometen que aquest proper cap de setmana tornarà a nevar arreu, ja
sí,
veurem.
I a més arreu, arreu de debò, diuen, eh?
Exacte, exacte, de tal vegada fins i tot arran de mar. Però Andorra sí, Andorra, la veritat és que ara que estaves parlant d'aquests forfets, pues, la veritat no tindran cap mena de problema perquè realment es pot esquiar.
Es pot esquiar. Hi ha neu, que és la substància de l'esquí, eh? La
exacte,
principal
exacte.
Substància natural.
I és l'aigua de la primavera, també, per tant, és beneficiós per tots, això.
Ja ho crec. Bé, avui parlarem de menjars de Quaresma i especialment dels àpats de dinar, dels dinars de la Quaresma, oi?
Sí, sí, anem a veure. Si recorden, la setmana passada doncs vam parlar del concepte de la norma, d'aquesta norma de dejuni i abstinència, des de tots els seus vessants, no? I jo recalcaria que la gent la faci amb aquest esperit de grup, de que realment els cristians pues, tenim aquesta norma que s'ha fet sempre, que abans es respectava molt i que crec que s'ha banalitzat moltíssim. I quan es compleixen aquestes bones normes, hi ha coses que realment val la pena recalcar que justament cau en una època que és just abans de primavera. I sempre seria així, perquè clar, la norma es va posar des de Roma. Per tant, clar, si parlem i pensem doncs, a la gent que viu a l'altra punta del món, això no és així per ells. Però clar, les coses, quan es diuen, es diuen des d'un context. Després treure-les de context a vegades costa molt. També treure de context tal vegada el concepte de que molta gent diria pues, és que menjar peix pot ser més car que menjar car. No és aquest el concepte del dejuni i l'abstinència, no és menjar peix. I molta gent recordarà, i fins i tot, de fet, existeixen molts plats típics d'aquesta època amb bacallà, que era un producte molt, molt econòmic, era el peix dels pobres, en realitat, i ara es convertit en el peix dels rics, perquè un bon bacallà pot ser molt car. En canvi, també s'ha de dir que últimament ja tenim productes congelats que això ho arreglen en quant a preu, no? Que les coses són diferents. Però el concepte de menjar car sí que era un concepte de rics, era un concepte de luxe. Per tant, jo crec que darrere la norma també hi ha aquest concepte de, durant una època, oblida't del luxe, fes una vida més austera. El concepte de l'austeritat està en la mateixa norma. I clar, si no ho veiem com a tal, la norma no tindria sentit. O sigui, és un concepte d'austeritat. És bo ser austers a la vida. I en aquesta època, i després el que comentàvem l'altre dia, no? un àpat lleuger et permet tenir el cap més clar i pensar i meditar, que és amb el que va junt aquest concepte. Aleshores, clar, la norma es diu l'abstinència de car. De car en plural, totes les cars, en general, no? I en canvi, pues, el concepte permet indiscutiblement menjar ous, menjar peix i menjar làctics, com productes d'origen animal. Curiosament, el menjar peix, no? Perquè podríem dir, bueno, per què peix? Bueno, pues, a la vegada era una norma que a l'obligar a la gent a menjar peix un cop a la setmana, això favoria moltíssim que seguissin una norma que ara podem valorar dietèticament molt saludable, que com a mínim menjaven peix un cop a la setmana, i això era una font de iodo molt important pel desenvolupament del cervell de les persones, per evitar la malaltia del goll, i a la vegada és un aport d'àcids grassos omega-3, perquè el peix que es consumia, a part de bacallà, doncs podien ser la cosa més habitual eren les arengades, per tant era el peix blau. I dic les arengades perquè no tothom tenia la sardina fresca. Eh? És que ara el concepte, per això dic que quan la traiem de context en el temps també, però les coses es veien d'una altra manera. Per tant, a part d'aquests tres productes d'origen animal, ou, làctics i peix, i penso que molta gent oblida els làctics. El formatge és un producte molt ric en proteïna, per tant, només que mengem una mica de formatge i estem fent un bon aport de proteïna, diríem que els reis de la Quaresma eren els llegums. Uh-huh. Era, no?, l'aliment que es consumia amb més quantitat, perquè hem de recordar que el llegum, sent un producte d'origen vegetal, té més d'un 20% de proteïna.
Substitueix, d'alguna manera, la carn.
Indiscutiblement, també. Indiscutiblement. I, a més, aquesta saviesa popular, que no menjaven només un producte, sinó que cuinaven. Per tant, jo penso que fer quaresma, seguir la norma de la quaresma, també indica combinar els aliments, perquè i si fem un recull de plats típics de quaresma, tots són combinacions de diversos menjars. Científicament podem estudiar algun d'aquests productes. De fet, jo fa molt temps que són coses que hem fet, no?, i que a més ens hem ensenyat als alumnes, com un plat que contingui, per exemple, cigrons, que contingui verdura, perquè la verdura sempre té que estar present, i podien ser bledes amb cigrons o espinacs amb cigrons, verdures que més tenim en aquesta època de l'any. I en aquest àpat se li afegeix una molt petita quantitat de bacallà, uns 30 grams per persona, això és una dosi realment molt petita, i mig ou dur, ni tan sols un, mig ou per persona. La dosis de proteïna d'aquest plat és elevadíssima i d'una qualitat excepcional, perquè no és només barrejar llegum amb cereals, com tothom coneix, per exemple, les llenties amb arròs, que ens donen una proteïna només d'origen vegetal de molt bona qualitat, sinó que el llegum, quan es complementa amb petitíssimes quantitats de producte d'origen animal, com és mig ou o 30 grams de bacallà, uh-huh, ja ens dona una dosis de proteïna molt alta, però més d'una altíssima qualitat. Aquí sí que ja la podem comparar amb la qualitat de la proteïna de la carn, o fins i tot superar-la. Per tant, crec que també està, fixeu-vos, aquest concepte de petites quantitats, no?, d'aquesta austeritat amb la dosis.
Una oient ens diu en un missatge, Maria Josep, que hem de reivindicar el llegum com a segon plat, la mongeta, fesols, llenties, cigrons, perquè culturalment estem massa acostumats que això sigui el primer plat i mengem, aleshores, proteïna amb proteïna, quan després mengem un peix o una carn. Sí. Llavors, aquesta oient ens diu que un bon àpat equilibrat, ara per quaresma, pot ser un bon plat de verdures i després cigrons o llenties, ens proposa.
És que fins i tot no tant el concepte d'un primer plat, un segon, sinó un plat únic. Anem a veure, jo reivindicava el concepte de cuinar perquè, a més, això resulta molt econòmic. Està clar que el llegum es pot comprar cuit, però també el podem coure a casa. El podem coure tranquil·lament la nit anterior, es pot deixar en remull durant tot el dia i a última hora de la nit posar-lo a coure amb un parell d'horetes que estem per casa fent coses, etc., i ja queda cuit. Però després, amb això, insistim, no fer la verdura de primer i el llegum de segon, sinó barrejar-ho tot junt. I si volem afegir-li o bé cereals o bé aquestes petites quantitats de producte d'origen animal, com estic parlant de l'ou, o una petitíssima quantitat de peix. Però és que crec que es cuina molt poc i que la gent va molt amb un excés de velocitat. També, tal vegada, l'època de quaresma és l'època de parar, de meditar, de pensar una mica, no?, de tenir una mica més de temps pel pensament. Clar, l'altra opció seria fer, en lloc de la verdura cuita, seria amb l'amanida. A Catalunya ho fem molt, a les amanides, afegir-li llegum, molt, moltíssim. O sigui, clar, una amanida copiosa, una amanida amb producte cru, més el llegum cuit, i si volem, doncs això, l'ou dur o una mica de tonyina, que podria ser tonyina de llauna perfectament, és a dir, pot ser una cosa molt, molt econòmica de preu, o una mica de bacallà esqueixat, una mica, i fixeu-vos que sempre estic amb aquest concepte, la ració petita. Jo crec que una de les essències del dejuni és moderar la quantitat. No només fer un sopar molt lleuger, sinó moderar també la quantitat de tota, de tot el menjar que fem al llarg del dia. I això no vol dir que no estiguem ben alimentats. Per això jo insisteixo en que la valoració de la proteïna és de molt alta qualitat. I sembla que la gent, quan li treus avui en dia, no? Li dius no mengis car, és com si se li creiés un problema molt important. I de fet no ho és. Tota la família es pot sumar a aquest concepte. No vol dir que, insistim, com dèiem l'altre dia, que els nens no tenen que fer el dejuni, però sí que poden perfectament no menjar carn aquell dia. No els hi passarà absolutament res. També podríem fer coses amb aquest concepte d'alleugerir el nostre menjar, fer sopes només amb el caldo vegetal. És a dir, no posem pollastre aquell dia per fer el caldo i fem un caldo només vegetal. Aquest caldo no tindrà greix, per tant, també estarem alleugerint. És a dir, darrere de tots aquests àpats, la dosi de greix baixa moltíssim. I això ens facilita realment una depuració del fetge molt important i molt interessant. Si nosaltres volem plantejar una dieta, des del punt de vista científic, de descans hepàtic, farem sempre una dieta a base de producte vegetal i li afegirem o bé peix blanc, especialment, perquè és molt baix en greix i li aniria molt bé per una depuració hepàtica, o també podem posar ous, que són productes molt baixos en greix. No farem l'ou ferrat, lògicament, sinó l'ou dur, i aleshores el producte seria realment molt baix en greix. Per tant, la imaginació ens ha d'anar més enllà. Podem fer una sopa en caldo vegetal i una pasta. Aquesta pasta pot ser el pasta a l'ou, és a dir, enriquida amb ou, que encara té més proteïna. Jo aquí també convidaria a llegir les etiquetes i veuran que les pastes tenen un tant per cent de proteïna molt alta, pot estar al voltant fins i tot d'un 12%. Per tant, això és una dosi realment alta, no és despreciable la dosi de proteïna que porta la pasta de sopa. Indiscutiblement també es poden fer cremes de verdures. Les verdures fetes en forma de crema són molt agradables, les pot menjar tota la família, també es poden sumar als nens, i que vegin que els pares també mengen d'aquesta manera, i penso que també els hem de donar aquesta explicació. Quan ho vius des de la infància i la família ho viu i et donen l'explicació de per què estan fent aquells àpats i avui és divendres, no? Aquell recordatori que possiblement tenim tots, no? No fer-ho de qualsevol manera, sinó fer-ho donant l'explicació, no? Avui és divendres de Quaresma i per tant menjarem d'aquesta manera perquè és una norma que seguim des de sempre, no? Uh-huh. I li donem un sentit, no? Un sentit d'austeritat. I és quan la norma adquireix tot el seu sentit. Si el podem reforçar amb aquest concepte científic, crec que al jovent li farà un gran bé. Perquè ara que la gent vol, no? Tothom es vol aprimar, una època fantàstica per fer dieta d'aprimament és ara, no després, que quan ja ha començat la primavera. No, és just abans de primavera.
Vaja, no és l'operació biquini, és
no,
abans, eh?
No, exacte. Seria ara. Per tant, fixeu-vos quina sort tenim, no? I a més nosaltres, que estem, com dic, ens cau a nosaltres aquesta època, no? Perquè si parlo, per exemple, de Llatinoamèrica, no és precisament el que estan esperant, no és la primavera, però nosaltres sí. Per tant, units a la natura ens aniria perfecte menjar d'aquesta manera, pensant això, no? Que podem fer moltes combinacions. Voldria parlar uns minuts del formatge. Perquè
endavant.
El formatge, un petit tallet de formatge, a vegades només un tros de pa amb formatge, la complementació que fa els cereals, és a dir, el pa, amb els làctics, és a dir, el formatge, també es donen unes proteïnes d'altíssima qualitat. En realitat, hi ha dos barreges d'aliments que es donen proteïna de molt alta qualitat sense ser car, a part de quan afegim aquesta mica de peix o d'ou, que és llegum amb cereals, és a dir, llenties amb arròs, o bé cereals amb làctics. Pensem que la primera combinació que se'ls dona als nens és a la llet que estan prenent els nadons, se'ls afegeix cereal. I això ja li dona una, no només li dona més calories, sinó que li dona una proteïna de més alta qualitat. Per tant, combinar cereal, en aquest cas seria el pa, amb un tros de formatge, ens estaria donant una proteïna amb molt alta qualitat i això seria, per exemple, un sopar molt lleuger, un trosset de pa amb un trosset de formatge i una fruita. I això seria realment no fer un dejuni de no menjar res, sinó fer un petit àpat molt, molt auster, no? Que insistiria en el que es tractaria. Quan parlo de làctics, està clar que també parlo de la llet o parlaríem del iogurt. Hi ha gent, per exemple, que podria optar per fer un sopar de iogurt amb fruita. Bé, seria una altra, no? Una altra opció de fer una cosa molt lleugera a base de consumir un iogurt amb fruita. Això ja no tenim el cereal, i, per tant, la proteïna ja no seria tan d'alta qualitat. I, clar, tal vegada la gent dirà, per què parla tant de la proteïna? Perquè és que la proteïna la necessitem per no fer una baixada de defenses, per tant, també hem de tenir cura perquè estem encara en una època que la gent pot agafar grips o refredats, etc. I també per un bon funcionament del cervell. Per tant, la gent que treballa no es pot permetre fer un dejuni total. Clar, si estan de retiro, la cosa és diferent, però el que no és possible és que la gent que treballi tingui una manca de proteïna perquè agafarà un cotxe, perquè potser estarà treballant amb una màquina, etc. No?
Una tant, altra cosa és quan diem que no hem d'abusar de la proteïna, a l'extrem contrari seria.
No, però fixa't, Ignasi, que jo estic parlant de coses molt lleugeres i de petites quantitats. Per tant, quan parlem de mig ou dur per cap, clar, potser això a la gent li costa, a segons qui li costa molt d'entendre, però molts tenim la nostra memòria aquell plat de cigrons que sortia a taula, no? La cassola aquella plena de cigrons amb la verdureta i amb els ous d'ussos ja tallats, perquè realment era mig per cap el que tocava, no? I era un concepte, insisteixo, familiar, no? Avui amb això ja en tenim prou, ja és suficient, i efectivament és fantàstic estudiar-ho des del punt de vista científic, dona la raó a la tradició de que efectivament aquestes bons àpats que s'havien fet sempre són reals. Per posar una mica més d'imaginació...
Sí, ens queda un minut, endavant.
Sí, també podem parlar de les sopes de peix. Menjar peix, però en forma de sopa, és un sistema de baratir també el producte d'una manera extraordinària, perquè també amb la sopa de peix, que li podem posar pasta o arròs, etc., això ens permet que la dosis de peix també sigui petita per tota la família, però en canvi aprofitem tota la seva potència, no? Del peix, perquè fins i tot dissolvem el calci dels ossos al fer la sopa, etc., i és altament nutritiva.
Doncs avui recomanem aquests àpats que són equilibrats, que són bons, que són nutritius i que potser no són massa copiosos els àpats de Quaresma des d'aquest principi de privació d'algunes coses que tots podem dur a terme. Ha dit vostè abans per una qüestió de cuidar-se personalment i també podem dir-ho per caritat i per solidaritat. Aquest és un sentit també del dejuni, de l'abstinència.
I tantament, jo insisteixo en que si som capaços d'estalviar, doncs aquest estalvi, en lloc d'aprofitar-lo nosaltres, doncs el podem compartir amb els que el necessiten més.
Doncs animem els oients a participar durant la setmana, si volen, a través de l'adreça electrònica elprimercafé@radioestel.cat o del Facebook del Primer Cafè o al Twitter @primercafeestel. Gràcies, Maria Josep. Un dijous més. El proper dijous, en aquests moments no sabem amb seguretat si podem tenir el programa, tenint en compte el volum informatiu que hi haurà la setmana vinent amb la renúncia del Papa, però en
seria
tot cas...
Seria molt lògic.
Exacte. Ens quedem per la propera, sigui dijous.
Si feu un programa especial, jo l'aplaudiré, perquè crec que realment...
Està justificat, no?
Més que justificat i més que merescut.
Gràcies, Maria Josep. Fins la propera. Bon dia.
Gràcies.
Ràdio Estel. Plusvàlua, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa per a aquells que creuen en una economia més social, humana i plena de sentit. Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Ara, fins al 27 de febrer, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Emporta't 6 litres de llet Hipercor i paga'n només 5. Sencera, semi o desnatada. En comprar-ne 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs un 20% de bonificació addicional en centenars de productes. Hipercor. Preu i per millor.
Però és vàlids només a la península.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Quaresma singular, a l'espera de la Pasqua amb un nou papa. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Esperit Sant, vine als nostres cors. Esperit Sant, vine, vine als nostres cors. Nostres cors, som el poble que t'espera. Vine, esperit d'amor, vine, doll d'aigua divina.
Esperit Sant, vine als nostres cors, ara que els cardenals es preparen per al procés d'elecció de nou papa. La invocació a l'Esperit Sant és especialment oportuna, com acabem de sentir en aquesta cançó, amb la veu d'Anna Ludavit, amb qui hem parlat abans. Anna Ludavit, dins el projecte Cor Nou, farà un concert pregària dissabte, recordem-ho, a les 9 del vespre, a la parròquia de Santa Maria de Cardedeu. També us anunciem que tenim encara algunes invitacions per als Premis Zapping d'avui a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya. Si en voleu, podeu passar durant aquest matí, és l'últim moment que teniu a recollir-les aquí a Ràdio Estel. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Gerard Campos, el Gerard Carrion, el Ferran Capdevila, el David García, la Sara Cruz i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Que vagi bé.
Ràdio Estel.